Ara mateix a Ràdio 90 obrim el quadern del naturalista. Pandion, un viatge a les interioritats de la natura amb en Fran Trevelón.
Estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja a fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um bebum, berequiqui. Era um bebum, berequica. Era um bebum.
Benvinguts, això és Pandion, el quadern del naturalista a Ràdio 90, al 101.4 de la FM, amb aquesta sintonia que ens obre cada vegada aquest quadern, cada vegada que obrim el quadern. Sona Geraldo Acevedo, Sabina, i diem, és que ens agrada molt.
Ens encanta, és que ens encanta, és que ens transporta.
Primera missa profana, si ho veig a abella mi beja, era un bebum, perequequi, era un bebum.
I bé, i ens agrada la música, Ràdio 90, i ens agrada la natura, i ens agrada tenir l'honor, el privilegi de comptar amb la presència, amb la col·laboració, amb la veu, amb l'experiència, amb les anotacions de Fran Trevelón.
Hola, bona tarda. L'honor és meu. Fran Vermell.
Realment és un plaer fer aquest programa, Fran, perquè aprenem moltes coses amb tu.
Jo també aprenc moltes. No menys.
És obrir les pàgines del quadern i submergir-nos a dintre com si estiguéssim nedant entremig de grans experiències.
Boniques.
Grans esdeveniments que es produeixen, que són dramàtics, que són a vegades cruels, fins i tot extremadament cruels, i tot i així tenen aquell punt de meravella, d'extraordinari, no? D'extraordinari.
Bé, parles dels d'avui, no? Perquè sí, altres dies també hem tingut coses molt boniques, no? Com la mirada d'un trencalós en un prat alpí. Però avui no, avui ens endissem en el caire més de la taula parada i de
com... I de com es sobreviu.
Com sobreviuen les bèsties, els animals, els ocells en general, però altres bèsties que anirem, que van desfilant per aquí al Pandion, van desfilant des de les sardines fins a la papallona monarca, a l'aligot vesper, o sigui...
I el cargolet,
que quan se'n va a dormir ens diu bona nit, cargol, cargolet. Doncs bé, això és Pandion, benvinguts a això. Josep Cuellar, a les vies de so, gràcies. Doncs bé, sí, per enganxar una mica el fil del tercer programa, perquè estem al quart programa Pandion, si no m'erro, si no m'equivoco, parlàvem de com s'ho feien els trencalossos per treure el moll de l'os dels cadàvers que trobaven pels boscos, per les muntanyes, per alimentar-se, no? I del ritual que segueix la natura, que és sàvia, no? De com van primer els corps i després venen els... ja me'n recordo.
Els falcons...
Els còrvids, els corbs, les garces, els que arribaven primer, i després els necròfags purs, els voltors, començaven a venir després, no? I després vam parlar una mica de la jerarquia, aquesta espècie de jerarquia d'ordre a dins d'una mateixa espècie i entre espècies, aquest ordre, a l'hora de menjar la carn de l'animal mort.
Que és un ordre que, a més, crea una harmonia, perquè cadascú aprofita una part.
Sí, sí. I aquesta harmonia que, que dius que es dona aquesta ordre. Abans també ho has comentat quan parlaves de la depredació. La depredació, perquè...
Atenció, que és el tema d'avui.
És el tema d'avui.
Si hem triat aquest tema, mira, anem enganxant línies.
Tant la Sabina com la Rosa heu apuntat aspectes molt interessants de la depredació, no? Que hauríem de preguntar-nos què és la depredació, primer de tot, no? Clar, hi ha animals que mengen plantes, que són els herbívors, i després hi ha animals que es mengen la carn d'aquests herbívors, que són els carnívors. Això, dit d'una manera molt, molt senzilleta, perquè després, clar, imagina't, hi ha animals que es mengen fins i tot el petroli. Aleshores, en quant a la depredació, hi ha, els dos aspectes que heu comentat em semblen molt interessants, perquè sí que és veritat que, per exemple, hi ha animals que han de matar amb molt de patiment, com diu la Rosa, és un aspecte de la natura, algo que es manifesta de maneres tan infinites, doncs, òbviament, també té aquest aspecte que comentàvem, una mica més
dramàtic.
Com dramàtic o sanguinari.
Sanguinari, sí.
De vegades, no?
Cruel, sembla cruel, no? Jo, de vegades, mirant documentals per la televisió, sí. No? Com veus els lleons o com s'abraonen els seus aliments.
O, per exemple, les larves de les libèl·lules, posem per cas, tenen les libèl·lules, tothom coneix les libèl·lules que volen per l'aire, però les seves larves són aquàtiques, viuen a dins de l'aigua. I aquestes larves, no tenen, per començar, no tenen un aspecte gaire amable, que puguem dir. Són allargades, uns ulls bastant grossos, unes mandíbules enormes al davant, i amb les seves potes es van desplaçant per dins de les aigües dolces per agafar capgrossos o peixets. I quan hi ha un peix petit o un capgross a la vora, se'ls hi llencen i amb les mandíbules agafen el capgross i comencen a devorar-lo viu. No? Llavors, clar, és una escena com bastant forta, podríem dir-ho així, d'alguna manera, un aspecte de la natura que potser no es correspon massa amb la a vegades que volem revestir la natura.
Xocant, perquè és normalment idíl·lic, no? Exacte. El paradisíac idíl·lic, no? La imatge de la naturalesa,
sí, la
meravellosa.
A coses harmòniques.
Però no deixa de ser, diguéssim, una desviació humana. Que al final els humans sempre desviem les nostres percepcions per portar-les cap al terreny una mica més que ens salvin la vida, no?
Segur, però tu...
I llavors nosaltres som igual de cruels, però com que està embolicat en paper de cel·lofana i ens fotem allà un entrecot pla, que no té forma de bèstia, aleshores
si miréssim
ens sembla
a la
que som tan amables nosaltres.
Sí, eh?
Les condicions de l'aviram i dels pors a les granges són les equivalents a un camp de concentració, exacte, per dir-ho mínim. Però, tornant al tema...
I una cosa que vull acabar de dir és que sí, que li donem el qualificatiu de cruel, li donem el qualificatiu de sanguinari, i que són qualificatius que donem nosaltres als humans, que som els que qualifiquem, perquè des del punt de vista estrictament natural no hi ha adjectius, no hi ha qualificacions, ni valors, ni judicis. I em sembla que des del punt de vista de que no és una acció gratuïta, que aquesta libèl·lula no està actuant gratuïtament, sinó simplement està buscant el seu propi aliment, doncs potser és menys cruel.
Sí.
És menys cruel que no, quan és una cosa, diguéssim, que doncs estem tots super sobrealimentats i ens sobra de tot i encara en seguim, no?
Exacte, si la libèl·lula, la larva de libèl·lula no sacrifiqués aquell cap gros, no hi haurien libèl·lules, perquè no es farien adultes. Si no hi haguessin libèl·lules adultes, segurament hi hauria un excés de població dels insectes que viuen a prop de l'aigua i que són depredats per les libèl·lules adultes. I també les larves, els capgrossos, segurament també podien proliferar en excés. Els anurs, les granotes i els calàpats són capaços de posar unes postes de milers i milers i milers d'ous. Per tant, que uns pocs siguin depredats per les larves de les libèl·lules tampoc és...
Al revés. Tinc la sensació de que gràcies a aquest efecte, gràcies a aquesta necessitat, s'equilibra, es crea l'harmonia, no?
Això
I que és bonic o fins i tot madur acceptar que cal aquest aspecte perquè l'harmonia existeixi, que no existeix només l'idíl·lic i lo bonic, perquè això no seria harmònic. Seria un extrem, un pol, un extrem, i l'harmònic és quan no hi ha els extrems, no? Quan, sí. Quan hi ha l'equilibri entre les dues coses. I per tant, hem d'acceptar l'altra cosa.
Si no, hi hauria una proliferació d'herbívors i s'acabaria l'herba i s'acabarien també els herbívors. Per tant, és el que dius, exacte, hi ha un equilibri de natura. Però tornant a reprenent el tema del fet del depredar, la mort, el donar mort a un altre animal, d'una manera una mica... sanguinària. No sé,
ens agrada buscar això
d'una manera una mica més cruel. Ens podria semblar des del nostre punt de vista que és més cruel.
Té el punt cinematogràfic també i ens agrada l'art aquest també, no? La descripció i
com a mínim a la natura hi ha animals que han de molts animals que han de matar, i entre els animals que han de matar, diguem-ho d'aquesta manera, alguns dels animals han de matar comportant un... I aquesta, la mort de la presa serà llarga i dolorosa, perquè no tenen els mitjans per atrapar i per donar mort, però en canvi no són els caçadors perfectes, no? I en canvi també hi ha natural altres caçadors que corresponen una mica més a allò que deies al principi del programa, de una paraula potser una mica potser malsonant, però és el romanticisme o la poesia de la depredació. Ja sé que és una paraula que pot sonar realment malsonant, però, per exemple, quan hem tingut la sort d'observar alguna escena de cacera d'algun gran depredador, o, per exemple, a la televisió, o al cine, per exemple, hi ha un documental que es deia... A mi em va impressionar moltíssim, potser l'escena, una de les escenes de... L'escena de depredació més... Com a mínim que tenia, estava més tenyida d'això que comentaves al principi, és a... un documental que es diu Tierra. Un documental que es deia Tierra, que la van fer aquí a Olot fa uns anys quan la van estrenar, d'aquests documentals que de tant en tant arriba algun documental i el fan al cine, sobre natura. I Tierra aquesta era un d'aquests. Hi ha una escena que és un guepard. És un guepard. El guepard és l'animal terrestre més ràpid del món. Pot arribar a córrer fins a 115 km per hora. Esclar, aquesta velocitat només la poden mantenir uns pocs quilòmetres. Què dic quilòmetres? Uns quants centenars de metres.
És un sprint.
És un sprinter que va a una velocitat que cap altre animal terrestre pot arribar, però en canvi, si no l'atrapa, no? Doncs altres animals són més maratonians. No corren tant, però poden aguantar hores i hores i hores i hores i hores i hores corrents com fan els llops. Els llops fan això, no? En canvi, els guepards no. I el guepard, concretament en aquesta pel·lícula, hi ha una escena que explota molt això que deies al principi, perquè el guepard és un animal d'una bellesa extraordinària, evidentment.
És un felí.
És un felí amb la pell tacada, la pell àmbar, amb taques fosques com els leopards i els jaguars, però encara més sutil aquestes taques. L'aspecte una mica més cànid que la resta dels felins, perquè és el felí menys felí, perquè les seves urpes no són retràctils com la de la resta dels felins. I el guepard, o chita, com es diuen en molts països africans, li coneixen com a chita, caça des del recer fent aquesta cursa, no? Està especialitzat en les gaceles, que les gaceles també són dels antílops, del grup de la... són els que corren més. Llavors és increïble, oi? I en aquesta escena, el realitzador de cinema, no sé com s'ho va fer, però va captar això que tu expressaves. És a dir, és capaç de transmetre't la mort d'un animal, en aquest cas la gacela, però revestir-ho, diguem-ne, d'algú que té un punt de pietós, gairebé, no? Perquè quan el guepard finalment atrapa la gacela, aquesta, clar, ràpidament exhausta després d'una cursa frenètica de vida o mort, mai millor dit, quan cau a terra, el guepard encara té energies per posar la seva pota al coll i baixar el cap i mossegar justament el musc aquest de la jugular. Que és allà on corre el rec sanguini. I quan ha mossegat aquí, quan li mossega, ràpidament la presa, en aquest cas aquesta gacela, deixa de respirar.
Es mor immediat.
És a dir, és una mort pràcticament immediata. És a dir, és el més semblant a el que entre els humans podríem parlar de quan es practica una eutanàsia, quan es practica una cosa d'aquestes, no? És una... Segurament és la mort menys indolora per dir-ho d'alguna manera,
que
pot haver-hi. Per tant, la depredació, com tota la natura, té aquest ventall tan immens, no? Aquest ventall entre la part més romàntica i la part més prosaica del que implica haver de donar mort a un animal per poder sobreviure. I que els humans també ho fem, però com tu deies abans, com que ja no sortim al camp amb les trampes o encara abans amb les llances i aquestes coses, doncs clar, sembla que a vegades també tenim una visió paternalista, oi, de la natura, perquè, ai, pobre animal, estem a favor de la presa, que se salvi, que se salvi. I nosaltres ens oblidem de que també depredem en excés, òbviament. Els animals només maten per menjar, gairebé sempre. Hi ha algunes excepcions també, clar.
Això que sona ara és de la música original de la pel·lícula Baraka, African Journey, ja que parlàvem del guepard i el guepard. Està a l'Àfrica, no? Segurament, bueno, no sé, quants llocs podem trobar el guepard?
El guepard abans estava estès per tota l'Àfrica subsahariana i fins i tot, igual que altres felins, havia arribat a poblar fins a Egipte. Però actualment està confinat a les reserves naturals, els parcs nacionals i les zones salvatges de l'Àfrica subsahariana. A tots aquests animals, els grans depredadors, han retrocedit les seves zones de... el leopard, potser per caçar els leopards, fins no fa massa aquí al Marroc hi havia leopards d'altres. I encara s'especula si es queda algun leopard o no queda algun leopard. Els lleons havien viscut a la península aràbiga. Arribaven fins a la Índia, on es trobaven amb la població del lleó africà amb el lleó indi, no? I aquests animals, doncs clar, avui en dia estan pràcticament confinats als espais protegits.
quedaríem aquí escoltant això.
Bueno, recomanem, no?, veure aquesta pel·lícula Baraka, Fran?
Ai, sí, totalment, totalment. És una obra d'art. Per mi és una obra d'art. Una pel·lícula, ara, quan, bueno, això que dèiem ara fa un moment, no?, que fa...
Però no passen els anys, no? És de fa no. ben bé 30 anys.
No sé si és del 87 o del 88. I, ostres, la vaig veure encara no fa un any i la vaig gaudir tant o més que el primer dia que vaig veure al cinema. I aquest dia la vaig veure amb el DVD. És una pel·lícula molt interessant i amb un contingut, una escenografia i una fotografia extraordinàries, una música extraordinària i un guió molt ben fet, ple de contingut i sense que, o sigui, no hi ha guió,
no hi ha
guió,
text,
la música,
no?
I les imatges,
no hi ha...
però
les imatges, diàlegs ni text, és música i imatges i música, no?
Les imatges ja parlen sobre si mateixes i és una reflexió sobre l'home i la natura, una mica el que tractem de fer a Pandion.
En versió ràdio, Ràdio 90, lliure i cultural, és a dir, amb els mitjans que tenim.
De la Garrotxa.
De la Garrotxa.
I potser el que tenim ganes també és d'acostar-nos al nostre territori.
Sí, d'obrir la porta i trobar la natura a tocar de casa.
Però sí, perquè ara que parlem de la depredació, per exemple, hem parlat de les larves de les libèl·lules. Si algun dia ens acostem a qualsevol bassa, qualsevol bassa d'aquestes basses que ens permetin veure l'aigua una mica neta, si ens hi fixem a les parets de la bassa, qualsevol dia de primavera o d'estiu, podem observar aquests animals que són les larves de les libèl·lules, que són depredadores.
O sigui,
perquè avui parlem de la depredació.
Hem d'anar a la bassa sense portar els pinganillos ni el mòbil connectat a les orelles amb la música. No, ens hem de treure tots els aparatos i anar a la bassa, escoltar i a mirar.
I és que si ens posem a cantar...
Amb l'atenció posada amb el que hi ha, no amb altres coses que anem portant
no,
a sobre.
Res de preocupacions, res d'obligacions, o sigui, amb tots els sentits allà, en aquell
allà,
moment.
En aquell moment ens trobem amb...
Ens trobem amb aquesta larva de les libèl·lules, ens trobem amb el ditís, que el ditís que és un escarabat aquàtic, que també és depredador, aquest millor caçador que la larva de la libèl·lula. Ens trobem... granotes verdes, que són depredadores, perquè mengen insectes, són reinetes, que són depredadores, perquè mengen insectes, les libèl·lules i els espimonis adults també són depredadors, i si ens estirem, si, tal com digueu, ens estirem a prop de l'aigua, amb una ombra, una tarda d'estiu, a més d'estar frescos, podem veure tots aquests animals molt i molt a vora, perquè el treure el cap sobre la superfície de l'aigua i estar quiets, al principi els animals potser s'espantaran, però si esperem una mica, ja veurem ràpidament que tots aquests animals dels quals estem parlant se'ns acostaran. Les larves de la salamandra, que són diferents de les capgrossos de les granotes perquè són allargats, recorden els tritons, també són depredadors, mengen animalons que troben a dins de l'aigua, i d'aquests animals més petits, si tenim sort i mirem als voltants de la bassa, mirem els herbassars que puguin créixer per allà, qualsevol prat de dall, qualsevol matollar del cantó, amb una mica de sort podem trobar el pregadeus, els animals més fascinants que tenim a la Garrotxa, amb aquella postura que sembla que estigui pregant.
D'aquí li deu venir el nom.
D'aquí li ve el nom. Sí, a finals del setembre i octubre és el millor. A vegades quan més pregadeus veiem perquè és quan s'estan reproduint.
Quan anem a col·lèr li diuen mantis religiosa.
Sí, és el nom en castellà. I és un caçador molt bot, també. Té una vista perfecta. Si veiem un dia un pregadeus amb un herbassar, amb una tija, ens hi podem acostar. Si ens acostem a poc, no volarà. Ens podrem acostar molt. I el primer que veurem serà uns ulls molt grans en proporció al seu cos. Uns ulls gairebé triangulars, perquè tenen una visió perfecta.
Sí.
I amb aquesta... I amb les seves potes davanteres, que s'han convertit en la seva arma per caçar. Anava a dir l'arma letal.
Parlant de mort, no?
L'arma letal seria la mandíbula, però quan passa pel davant algun insecte, que està una mica despringut, ràpidament s'abalancen i amb les potes davanteres les estiren i capturen l'insecte i després el devoren. No? D'altres insectes són molt més refinats a l'hora de sacrificar les seves preses i per menjar-se-les. Per exemple, si fa temps que no netegem
les aranyes
al cotxe o a casa nostra, arriba una aranya i l'aranya diu: ostres, jo aquí tinc un lloc perfecte, aquí passen insectes, no hi ha més aranyes que visquin aquí, vaig a
parar la trampa.
A parar una trampa.
Fixant mosques i mosquits.
Sí,
no?
I una teranyina és una obra d'art.
Això és veritat,
és una formació geomètrica i matemàtica perfecta, i a més segurament hi ha poques estructures que tinguin amb una resistència tan gran al pes.
Ah, sí?
Perquè és clar, si ara contem una abella, un insecte, una mosca, a quina velocitat pot anar una mosca i impacta contra la tela d'aranya? I aquella tela, ràpidament, clar, fa un moviment perfecte amb les seves... Perquè les teranyines, el teixit, les coses que fan teranyines, a més de ser molt resistent, és molt flexible. Aquell animal desprevingut que ha caigut a la xarxa s'està movent allà, no? Està movent allà. Llavors, depèn de l'espècie d'aranya, vindrà allà i l'atacarà directament, o d'altres aranyes el que faran serà inocular-li una mica de verí per provocar-li una mort. No tan agònica com la d'esperar-se tota la vida fins que es mor allà a mig de la xarxa i després la recobrirà amb el seu teixit per esperar que els enzims de dintre estiguin més disponibles per facilitar la digestió de l'aranya. Pues ara imaginem-nos quantes espècies d'aranyes, sense conèixer les espècies d'aranyes, quantes espècies d'aranyes hem arribat a veure. Unes que són negres, unes que són peludes, unes que tenen les potes molt llargues. Pues cada aranya té una manera diferent de fer la seva teranyina, una manera diferent de caçar i unes preses diferents també, perquè també hi ha teranyines fetes per exprocés, per determinats insectes o d'altres, no? I és tot un món molt apassionant, realment. No només fan teranyines, també hi ha unes aranyes que això, si anem pel camp...
Que són directament caçadores, no?
Són caçadores exacte. Són directament caçadores. Per exemple, no sé si ho trobem mai anant pel camp en qualsevol dia del mes de maig o de juny, ens anem a fer una passejada per aquí, doncs, pel Capçacosta, pel Alta Garrotxa, per Santa Pau, i ostres, si veiem una flor i en aquella flor, no sé, doncs un suposat una viola de bosc, una margarita, una rosa silvestre, i veiem una papallona, i la papallona aquesta està rara, està posada d'una manera estranya. Perquè normalment les papallones, quan van alivar els pètals, clar, es posen les potes davanteres i amb la trompa liben el pol·len. Aquestes no són carnívores. No
són vegetarianes.
Són, sí. Especialistes en pol·len. Doncs això, no? Llavors, i què passa? Què li ha passat a aquella... Papallona, perdó. Doncs resulta que hi ha unes aranyes que són molt llestes i són de color verd, com les tiges de les plantes, i s'amaguen a dins de la flor. I llavors què fan? S'esperen a que vingui la papallona. I quan ve la papallona, zast! S'estiren a sobre i allà se les mengen allà mateix. I per això a vegades és una papallona que està estranya. I si ens acostem a poc i mirem els pètals per dintre d'aquella flor, veurem aquesta aranya que està dintre. Que està dintre de...
I la papallona estranya, per què està estranya?
La papallona està posada d'una manera estranya. Dius, aquesta papallona, que raro que estigui...
Que està morta.
Clar, està morta perquè se l'està menjant l'aranya, no? També hi ha aranyes que viuen tornant a la bassa d'abans. Doncs si tornem a la bassa, també hi ha aranyes que viuen dins de l'aigua i surten a fora, agafen aire...
I tornen a...
Agafen una bombolla d'aire, se la posen a l'esquena... I tornen a dins
de
l'aigua a buscar alguna presa per menjar dins de l'aigua.
I també n'hi ha uns bitxos que es fiquen a dins, neden super de pressa i surten volant. Existeix això? m'acabo
sí que a dintre, neden molt de pressa i surten volant.
Imaginació trepidança. Com... M'encanta.
Home, sí, això ho fan, però ho fan alguns ocells.
I després, no? Quan surten, no és un insecte que després, quan surt a la superfície, està un moment a la superfície, se li sequen les ales i pot volar, no?
Sí, però això ho fan molts, per exemple, les libèl·lules i els pedimonis, com que les larves són aquàtiques, arriba un moment que han de fer la metamorfosi. I surten a fora, deixen la seva vida larvària i fan un procés indescriptiblement extraordinari, que com és fer la metamorfosi, que és passar de larva a adult, no?
I quan es fiquen surten. en aquell capullo, no?
Però sí, exacte, però si, també és veritat que a les basses hi ha uns animals increïbles, que són capaços de volar, i apareixen llocs que dius, bueno, i com han arribat aquests? I que es diuen els sabaters.
Potser són aquests els que...
Els sabaters, els hi ha tant les aigües humeres com les aigües, a vegades, en aigües de rius una mica ràpides, també estan... Tenen les potes tan primes...
I molt altes, no?
Bé, i tan són... altes, sí. Exacte. Que, i tan fines, i tan poc pesades, que la pròpia tensió superficial de l'aigua és capaç d'aguantar el seu pes. Per tant, caminen sobre l'aigua. I aquests també són depredadors. També són depredadors. Quan hi ha algun insecte que ha caigut a l'aigua, van cap allà i se'l mengen.
Nyaca.
Són uns carnívors ben curiosos, aquests.
Arribem a la mitja.
A Ràdio 90 ens encanta la música, i encara més la música en directe. Per això t'oferim Directes, un recorregut per alguns dels millors concerts de les nostres vides, escollits amb el cap i amb el cor pels nostres col·laboradors i amics. Directes, tots els dissabtes a les 5 de la tarda en aquesta sintonia. Som aquí contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera. Era un bebé. 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 Há muito sós, não te vejo. Muitas luas, não te vejo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo.
Efectivament, a Pandion, tanta bellesa i també tant de romanticisme i de poesia, també de la depredació, que avui és el tema que hem triat per conversar amb en Fran, no? I surten aquí des dels sabaters, que són depredadors, o sigui, animal, del petit i el més gran. Avui surten molt bestiari petit, no? Sembla com microscòpic, per veure allà en una bassa les larves de les libèl·lules o les larves de les salamandres. Això és de tenir una visió molt bona, o has de posar molta atenció,
ara,
no?
Fixar-se en les coses petites. Sí. Però, bueno, també podem anar augmentant la mida dels nostres protagonistes, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Les serps. Que gran depredadores que són les serps. Hi ha serps en el món, imagineu-vos. Hi ha serps especialitzades en menjar ous. Saben detectar on estan els ous, es mengen els ous. Hi ha serps que mengen peixos, que viuen al mar i es mengen els peixos. Hi ha serps, aquí la Garrotxa, la serp verda. La serp verda és la més gran de les serps que tenim a la comarca. I alguns individus poden arribar als 2,30 metres, 2,40 metres. És rar trobar ja animals tan grans, perquè, és clar, quan arriben molt abans, vol dir que s'han fet molt vells, que tenen molts anys, i malauradament molt abans algú les ha mort o les ha atropellat en les carreteres. És una pena que encara tenim aquesta, també aquesta cosa molt interioritzada, que quan veiem una serp anar-la a matar, i ens oblidem que les serps són uns animals increïblement fascinants, però a més puc entendre, podem entendre, no?, que no fascinin a molta gent, perquè són, l'aspecte no és el més agradable que ens pot, però en canvi fan un gran favor, ens fan un gran favor perquè es mengen els rosegadors i els rosegadors que poden causar plagues en els conreus o portar malalties per qüestions poc higièniques a les cases que entren les sitges i tot això. Moltes de les serps són grans controladores de les poblacions d'aquests animals.
O sigui que són una mica necessàries per l'equilibri.
A part de que també, no sé si és només una qüestió de símbol, però també deu ser, com un dia deies, hi ha molts animals que mèdicament tenen components que serveixen...
La serp d'Esculapi. La serp d'Esculapi és una altra serp més petita que la serp verda. La serp verda és tan gran que arriba a menjar altres serps, com per exemple la serp d'Esculapi. A vegades les més serps verdes mengen serp d'Esculapi, es mengen serp d'aigua. No és que passi molt sovint, però bueno, a vegades també es mengen alguna altra serp verda més petita que troben.
Ostres, tu, que bèsties!
Sí, i la serp d'Esculapi és una serp d'aspecte més amable, si un es pot expressar en aquests termes quan parla de serps, però realment és així, perquè la serp verda és una serp que, degut a que té unes escates al davant, a la, al morro, i que té un ull, té una mirada molt inquisidora. Fa molt de respecte. Quan tu has una serp verda que s'acosta als 2 metres i la tens al davant i t'està mirant i, a més, per defensar-se, s'aixequen, són capaces d'aixecar tota la part davantera i, a sobre, desplaçar-se amb el cos aixecat pel davant.
I això, la verda...
La serp verda és un animal que impressiona molt, que ningú s'espanti, no són verinoses. És a dir, tenen una mica de verí, però està tant a la part posterior de la mandíbula que no poden portar cap risc a que mosseguin a les persones. A més, aquests animals només mosseguen si tu les molestes. L'única serinosa que tenim és l'escurçó. No confondre amb la colibra escurçonera, que s'assembla molt, i que molta gent diu, és que ha anat al riu i està ple d'escurçons. No, al riu hi ha la colibra escurçonera. Aquesta, per defensar-se dels seus depredadors, la seva estratègia ha estat assemblar-se a l'escurçó. Però bueno, ara m'estic anant de tema. El tema és que la serp d'Esculapi, que té una mirada més amable per la disposició del morro i els seus ulls més petits, és una serp molt més discreta que la serp verda, i tradicionalment, des dels temps d'Esculapi, ja a Roma, s'ha fet servir com a remei tradicional per moltes malalties.
I per això està en la simbologia, bueno, o en els escuts, o
sí,
en moltes farmàcies, no?
Sí, i encara es poden trobar en alguns llibres de remeis casolans, la serp d'Esculapi, com preparar-la. Pues no sé si són per qüestions d'anèmia, bueno, no ho sé exactament per quines... Però sí.
Però bé, en qualsevol cas, és realment molta gent, trobes molta gent, no?, que té tírria a les serps, als ratolins, a les aranyes, a qualsevol bitxo que no sigui, no sé, un animal domèstic, per exemple.
Jo tinc una expressió més amable, no?
Bueno, sempre tens aquella sensació de dir, bueno, el seu territori i el meu territori. Si se'n fiquen segons quins animals en el meu territori, doncs jo em defenso, no?
Però a més,
si se'm fiquen ratolins al meu territori, jo posaré un gat.
El tema de les serps, hi ha una por, hi ha una mena de por que està molt en el més intern, oi?
Hi ha algú ancestral aquí.
Sí, totalment. I nosaltres no tindríem per què preocupar-nos en absolut de la qüestió de les serps, perquè mira, l'única serp verinosa que tenim és l'escurçó. L'escurçó és raríssim, raríssim, raríssim que arribi a ser mortal. Només en els nadons més petits, o la gent que és molt gran d'edat i està molt dèbil i tal, pot resultar mortal. Només amb un segon escurçó te'n vas a l'hospital, poses una mica de suïro, tens de sobre, i si encara que no te'n posin suïro, és que és impossible que pugui arribar a ser mortal. I és l'única de totes les altres serps, totes, i a més l'escurçó és molt tímid, quan et veu marxa corrents, per tant tampoc hi ha gaires problemes amb això. La que és agressiva, la serp verda, no és verinosa. Agressiva, sí, clar, si amb un pal la vas molestant. Si no, ella va fent el seu camí. I la resta, doncs, va marxant, com la serp d'Esculapi, discretament, no? Vull dir que no tenen cap problema d'això, no?
Hi ha algunes teories sobre aquesta mena de mania que tenim a les serps. Pues, hi han algunes...
Moltes teories.
És com algú molt antic i subconscient.
Part reptiliana.
No sé.
El cervell té una part leptiniana, no?
Jo he llegit algunes coses i és bastant interessant, també.
Com ara, per exemple, si estiguéssim vivint a Costa Rica, posem per cas, per dir un país que tenen 126 espècies de serps i més de la meitat són verinoses. Vale. I dintre d'aquestes verinoses, bueno, hi ha algunes que d'unidor, no? Hi ha una que es coneix amb el nom local de Matagüey, que ja el propi nom ja ho diu tot.
I
les cobres a la Índia. És a dir, hi ha zones del món on realment sí que hi ha un motiu potser de preocupació. Per exemple, els camperols de la Índia que tallen, estan treballant l'arròs, o els camperols de Centroamèrica que estan treballant les xacres, que com ells diuen amb aquest nom, diuen les seves hortes, no? els terrenys, i és que aquesta gent se'n van al camp amb els seus podalls, machetes, no? Que és el que fan servir ells, i llavors, clar, estan tallant l'herba en la zona bruta, que és on s'amaguen les serps, i algunes d'aquestes serps són molt grans, de metre i mig, i llavors poden passar a la zona de seguretat de la bota, del peu, i poden anar a mossegar una part més sensible, com a prop del coll o a la cama, a la part de la cama i tal. Llavors sí que hi ha zones que hi ha accidents, però aquí no tindríem que preocupar-nos al més mínim, no?
I semblant deu passar amb els escorpins, no?
Els escorpins.
Perquè també té molta mania els escorpins.
Compareixi amb el verí dels nostres escorpins amb el verí dels escorpins que viuen a Arizona, els escorpins que viuen a Austràlia, però si fa riure. No fan res.
Sí, són res.
Jo conec gent que els agafa amb la mà, els escorpins d'aquí. Hi ha dues espècies, són de gènere butus, i a més són bastant difícils de veure perquè són més de zones més àrides, no? Però hi ha un escorpí que apenas és verinós, que és de color negre, que públic a vegades es troba dins de les cases.
Sí,
i la gent s'espanta quan són una mica grossets i una mica respecte, però no...
Sí, perquè fa aquella part de darrere, no, que es va movent i sembla que vulgui agafar-te.
Sí.
Bueno, poden picar. Són...
Els escorpins, que no oblidem que també són...
Aràcnids. Són aranyes, no?
Aranyes, són aràcnids i són depredadors.
Depredadors. Avui és el tema.
I què mengen els escorpins? Pues mengen aranyes. Els mengen els seus cosins, podríem dir, no? Tot i que aparentment els escorpins i les aranyes aparentment tenen un aspecte molt diferent, no? I bueno, si continuem canviant en el nostre viatge faunístic sobre els animals que han de matar per sobreviure, podríem passar als mamífers. Perquè entre els mamífers tenim alguns dels millors caçadors. Les musteles. Les musteles són aquells animals petits, però petits, apenas fan 15-18 centímetres, són molt, molt, molt petits. I en canvi són uns caçadors perfectes.
Ah, sí?
S'amaguen entre la vegetació herbàcia, el recer, i són capaços d'atacar fins i tot els conills.
Ah, sí?
Que són tres vegades més grans, els conills. I els poden enganxar, tenen uns incisius molt, molt potents, els enganxen.
Què són les mustelles? Són roedores?
La mustela dona nom a una família d'animals que es diuen els mustèlids. I els mustèlids són petits caçadors del bosc, podríem definir-ho d'aquesta manera.
Són mamífers?
Són mamífers.
N'hi ha aquí la Garrotxa?
La mustela viu a la Garrotxa.
Però deu ser difícil de veure, no?
Doncs malauradament...
Com és d'aspecte? És que no me l'imagino.
Cada vegada fa més rar de veure una mustela. Pues és un animal molt petit, com dèiem. És allargat, les potes petites, i el cap, pues, no sé, recorda... els mustèlids tenen un morro una mica allargat, tenen uns ulls foscos molt, molt bonics. En general, són animals que són molt atractius. La mustela, el gorja blanc, la geneta...
Tenen pelatge molt bonic, no? Semblen una mica felins o...
Recorden
els felins?
Poden recordar una mica els felins, sí.
Són com una barreja entre ratolins i felins. O...
Bueno, pues, la mustela és tan petita que quan un ve una mustela que passa ràpidament pel davant de la...
O esquirols.
Per un camí que sense travessa, si un no coneix, potser pot pensar que és un esquirol, però si ens fixem el seu cos allargat, les seves potes curtes, ràpidament, les seves orelles petites i triangulars, ràpidament haurem detectat aquests depredadors, no? En aquest cas, doncs, la mustela.
Però quin és el seu hàbitat? On viuen?
La mustela viu en boscos, on viuen els boscos, i li agrada anar a caçar les clarianes. I en els últims anys s'ha fet bastant escassa, molt escassa.
Per
què? És un caçador perfecte. Bueno, perquè...
Cau a les trampes o viu de dia o què li passa?
No, perquè, bueno, per això, molts animals són atropellats, les preses han disminuït, els conills han disminuït molt, uh-huh. I l'altre dia vam parlar de les transformacions també en l'agricultura, pues tot això vol dir que hi ha menys animals per matar, per poder menjar.
Clar,
per tant, hi ha menys carn i aquests animals són carnívors.
Hi ha masses pesticides o masses...
És això que dèiem l'altre dia, que són camps de cultiu que no produeixen.
No donen vida.
Després els conills també tenen una malaltia que no hi ha manera de que se'n surtin. Llavors, a vegades hi ha un augment de conills, però quan més augmenten els conills, més fàcil és que la malaltia torni una altra vegada a desenvolupar-se, no? I després, a part de les musteles, doncs, per exemple, els gorja blancs són molt, molt bonics. Són
com és aquest animal?
El gorja blanc, o fagina, també es coneix com a fagina. Mm? Uh-huh. Són una mustela, però en versió...
Blanc.
En versió gran. En versió gran. Uh-huh. Amb el ventre blanc, com també el tenen les musteles. Uh-huh. Però, diguem-ne, són les fagines... tenen un aspecte més bonachón, perquè com que són més grassonetes en comparació, són més grans, les potes són més llargues, són molt bones trepadores als arbres, però corrents...
No corren tant.
No, tenen un córrer una mica més, més macarrònic.
El seu cos ja no és tan esbel, sí, no? Si no estan prim, tenen més problemes de mobilitat, diguéssim.
I el gorja blanc o fagina... És caçador, però també li agrada anar a menjar fruita de tant en tant. Té un component més omnívor. I després hi ha un altre caçador, que és la geneta.
Uh-huh. Una cosa, però ja en veiem aquí? O també és tan difícil com la mostela?
No. El gorja blanc o fagina n'hi ha força. Està bé, la població està en bon estat en aquests moments. Pot fluctuar, no? I la geneta és un animal molt curiós que... Poder no estar tan abundant com altres boscos més mediterranis que hi ha més cap al centre sud de la península. Però Déu-n'hi-do, també no és rar trobar alguna geneta tant en quant a la nit. Sí.
Com sí. És la geneta?
És un animal molt bonic.
És marrón?
No, és... La geneta és com blanc platejat amb taques fosques.
Uau, jo no he vist mai això.
Té la cua llarga, és com un gat. Uh-huh. Perquè per això és un gat mesquer. És com un gat...
Ah, és el gat mesquer?
Sí. És un gat, com un gat allargat. No, mm-hmm. No té res a veure amb els gats, no són felí, però recorda, té la cua molt llarga, amb anelles blanques i negres.
Sí que n'he vist.
I és un trepador dels arbres perfecte, també. I aquest és un caçador boníssim, mm-hmm. perquè és capaç de caçar des dels arbres i es llença sobre les seves preses, no? I és un caçador molt bo. I sabeu les genetes com van arribar aquí?
No.
Bueno, és una, diuen, és una distribució bastant discontínua. Doncs hi ha els egipcis tenien les genetes com animals domèstics.
Domesticats?
Com ara tenim els gats, doncs tenien genetes per caçar ratolins de les cases. I quan a través dels egipcis, de les cultures arcaiques, van passar cap als fenicis, i els fenicis van arribar a les costes de la península, i es van establir, van portar les genetes amb ells. I diuen que les genetes que tenim avui en dia són les ascendents d'aquests animals que van ser portats. I, en canvi, avui dia estan tan integrats en els nostres paisatges, no? I
però sense ser domèstics.
Totalment salvatges. Sí.
Van passat de ser domèstics a ser salvatges.
Sí. I ja que estem fent un repàs dels nostres matadors de la nit, dels nostres caçadors de la nit, no podem deixar-nos el gat salvatge.
Ah.
El gat fer. El
gat fer existeix?
Clar que existeix. I de tant en tant encara, amb molta, molta, molta sort, podem veure'n algun. Si agafem la carretera de la Salut i pugem a Coll d'Úria, anem a Coll de Canes, qualsevol nit, i tenim un cop de sort, o anem a Bianya i tenim un cop de sort, o qualsevol de les carreteres d'Alta Garrotxa i tenim un cop de sort, perquè són animals escassos, molt escassos, podem tenir gran sort de veure un gat salvatge. I quan veiem un gat salvatge, ràpidament veurem alguna cosa en aquell animal, si tenim la vista desperta, que no tindré cap dubte de que és un gat salvatge. Podíem començar aquí ara a parlar des d'un punt de vista més científic, la posició de les orelles, la cua, el disseny de les taques del gat salvatge, com és comparat amb els gats cimarrons, els gats que se queden salvatjats, que també n'hi ha molts, és el carnívor més abundant de Catalunya, és el gat domèstic que s'ha salvatjat, que és un problema greu. Però bueno, doncs quan veiem un gat salvatge, a part de les característiques pròpies que li són definides com a gat salvatge, la mirada del gat salvatge és una mirada salvatge, valgui la redundància. O sigui,
t'atrapa.
La mirada és diferent. És diferent de la d'un gat domèstic. Mira diferent. Mira diferent. Fins a l'últim dels seus gens està marcat com el gat fer, no? I és un animal que llavors des d'aquest punt de vista no té absolutament res a veure amb els gats domèstics, no?
Mm-hmm.
És el gat salvatge, un caçador extraordinari també, no?
I la fura? Jo sempre he sentit parlar de les fures.
Les fures és la versió domèstica d'un animal que es diu el turó. I el turó, ja no, el Garrotxa no en tenim, mm-hmm. L'Empordà encara queden alguns turons.
Mm-hmm.
És un animal fosc i s'assembla una mostela, però és més gran que una mostela. I
com vols dir que és
domèstic? I les fures, sí. Les fures, els caçadors, des de fa molt de temps, agafaven aquests animals, els posaven en captivitat i després anaven a caçar conills mitjançant una tècnica que es diu anar a fura. I anar a furar vol dir anar amb les fures, que són els turons domesticats, i
espantar.
Els fiquen en els caus dels conills, i quan els fiquen en els caus dels conills, els conills s'espanten, surten per l'altre forat i els agafen. I avui en dia això està prohibit, però la tècnica d'anar a forar, de tant en tant, tenen algun permís els caçadors quan volen fer una població nova de conills i volen agafar uns quants conills per portar-los a un altre lloc perquè faci una colònia nova.
Uh-huh.
Aquestes són les fures, però que és la versió domèstica del turó. També hauríem de parlar del bisó, el bisó europeu, que és un animal encara més gran que la fura.
Però existeix a la Garrotxa?
No. Es va extingir.
Però fures existeixen?
Hi ha gent que en té, no?
La fura existeix, la fura és un animal domèstic, el turó és el salvatge.
Però fures així salvatjades no existeixen.
Home, tant en deixen alguna, doncs clar, pot sobreviure, no?
Ja.
Però el turó és l'animal salvatge.
Vale. Eh? I el bisó dius que...
I el bisó europeu es va extingir.
I ara tenim l'americà, no?
Sí, llavors van ficar els bisons americans en unes granges, es van escapar, ja tenim una superpoblació de bisó americà que causa molts problemes. Perquè, a més, porta una... El bisó americà li agrada molt estar a l'aigua, i com que li agrada molt estar a l'aigua, doncs resulta que comparteix l'hàbitat amb un animal que també li agrada molt estar a l'aigua, que també es va extingir de la Garrotxa fa un segle.
Les llúdrigues.
I que ara torna a estar aquí, són les llúdrigues. Sí, porta una malaltia que a vegades pot transmetre a les llúdrigues. I les llúdrigues és un caçador perfecte.
Mm-hmm.
És un caçador perfecte. Caçador i pescador, sobretot pescador. És un caçador formidable. Veure una llúdriga... Avui en dia tenim la gran sort de poder tornar...
Han tornat?
A fruir de...
S'ha repoblat.
S'ha repoblat gràcies a les mesures de protecció de l'espècie i s'ha repoblat gràcies a que les conques del Fluvià i de la Muga es van repoblar amb un projecte de reintroducció. I entre una cosa i l'altra, avui en dia continua sent un animal molt escàs. Però si en comptes d'acostar-nos a la baixa que parlàvem abans, ens acostem al Fluvià.
Sí.
I ens quedem...
El nostre riu.
Sí, jo vic al costat del Fluvià.
Jo també.
Ens quedem amb un racó tranquil, agradable, que ens agradi passar l'estona i geure al cantó de l'aigua i veure com corre l'aigua i contemplar la natura. Qualsevol moment serem compensats amb la visió de la llúdriga... Jugant, dos joguers jugant és...
En sèrio?
Sí.
Aquí al Fluvià?
Sí, aquí al Fluvià.
Aquí a la zona urbana?
No passa que no l'han de confondre amb el bisó americà, que és...
Ah, clar, com ho fem? És que anava a dir, i són incompatibles? És a dir, la llúdriga persegueix el bisó? Vull dir, sí,
no, si algú persegueix amb algun altre, la llúdriga ha del bisó americà que el pot foragitar i el pot fer fora.
Ah, doncs ja es pot fer forta, no?
El bisó americà porta una malaltia.
Ah, val.
I això és una mica fotut. Però bueno... Si estem al riu, per no confondre, el bisó americà és molt més petit i és de color fosc. La llúdriga és que s'acosta un metre de la cua fins al cap, és molt gran.
I quin color, la llúdriga?
I la llúdriga, les llúdrigues són de color marró. Marró claret, o sigui que amb una mica d'experiència o agafem qualsevol guia o mirem amb l'internet dibuixos d'alguna fotos de cura i de bisó americà i no els hem de confondre mai. Són dos animals completament diferents.
Però aviam, Fran, aquí el Fluvià, aquí el Pont de les Mores podem veure...
El Pont de les Mores podem veure...
Llúdrigues?
A Sant Roc.
al Pont de les Mores, a Sant Roc, al Molí del Collell, a les Tries...
En sèrio?
Podem veure llúdrigues a Sant Jaume de Llierca, a la Resclosa d'Argelaguer, a Besalú, a Maià de Montcal...
Estic impressionada. No ho he vist mai.
Podem veure llúdrigues a qualsevol lloc del Fluvià on hi hagi un mínim de cabal. De cabal suficient com per poder
cabal, no?
Veure... Bueno, a vegades no tant, perquè a vegades també surten fora de l'aigua.
Mm-hmm.
Llavors, el que passa és que, clar, si hi ha peix, potser serà més fàcil. Però això no vol dir que visquin al Pont de les Mores.
Passen per allà.
I què mengen?
Per allà, perquè en un dia poden fer desplaçaments molt llargs.
Ah, bueno, ja has dit que són caçadores i pescadores. Val.
I si tenim una mica d'esperit detectivesc, mm-hmm. que ens acostem al Fluvià, i mirem les roques sobre el riu, igual trobarem uns com uns dipòsits, uns excrements en els quals hi ha ossos dels peixos,
mm-hmm.
i vol dir que la llúdriga ens ha deixat el seu rastre com a de forma d'excrements, les parts no digerides, els veurem mm-hmm. restes d'ossos a sobre de les pedres. És un dels nostres caçadors perfectes que ha tornat a la Garrotxa, que és la llúdriga.
Ostres,
ho celebrem.
Quina alegria.
Molt bé.
Però resulta
que se'ns acaba el temps.
Que queden dos minuts.
Sí. Oh, Frank, bé, sort que hi ha més programes, eh?
Sí, perquè això és que passa el temps volant.
Fascinant. Bé, doncs així...
Gent d'acomiada, Rosa.
Sí, sapigueu, donem dades. Hi ha un Facebook de Ràdio 90, hi ha un apartat de correus, el 191 del 17.800 Olot. Si voleu contactar amb el programa Pandion... Per expressar qualsevol opinió, suggeriment, crítica, el que vulgueu, doncs sereu molt benvinguts, igual que esteu molt benvinguts de sintonitzar aquesta ràdio lliure i cultural i aquest programa Pandion amb Fran Trabalón. Gràcies.
T'escolta.
I Rosa Sanz, Sabina Renau
i Josep Cuellar. Això, els diumenges d'una a dues, ja ho sabeu, tenim una cita per
obrir,
submergir-nos, obrir un quadern i submergir-nos en les interioritats de la natura.
Sí. Adéu-siau.
Adéu-siau. Gràcies.
Nostre quadern per avui. Adeu, tritó, gripau, papallona, libèl·lula, cabirola, isard, aligot vesper, abellerol, blauet, picot garcer, picassoques blau, roquerol, pardalet, formigueta, caragolet. Adeu, adeu. Fins diumenge que ve.